sorprendrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Un peligroso asesino ritual ha nacido al abrigo de las montañas vascas. Nadie está a salvo del ladrón de rostros. Aneth Estero y su unidad tendrán que encontrarlo. Regresa el mejor suspense con la nueva novela de Ivonne Martín, El ladrón de rostros, publicado por Plaza y Janés.
Torna al Truforum Vic, la festa de la tòfona i la gastronomia.
Un mercat amb molta tòfona i productes tofonats directes de productor. Tallers de cuina amb prestigiosos cuiners i pastissers. El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires i moltes més activitats i degustacions per descobrir tots els secrets de la tòfona negra.
Del 3 al 6 de febrer al recinte firal El Sucre de Vic. Informa-te'n a truforum.com i a les xarxes socials.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6 de la tarda, un minut. Saludem l'Adrià García. Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
Hem estat atents perquè avui teníem aquí el lliurament de nous despatxos amb els nous jutges i tenim la visita de Felip VI, que ha parlat de la justícia espanyola. Què n'ha dit?
Sí, diu que la justícia espanyola no es pot desvincular de la justícia europea. El rei d'Espanya ho ha dit, com deies, en l'entrega de despatxos judicials que s'està fent ara mateix aquí a Barcelona, un acte en què assisteix la CUP judicial espanyola, coincidint amb el dia en què els tribunals europeus s'han pronunciat sobre les euroordres. Anem en directe a l'auditori del fòrum. Marc Poyato.
Sí, en el discurs que acaba de pronunciar Felip VI ha dit als 171 jutges i jutgesses d'aquesta nova promoció que recordin que són també jutges europeus i que han de vetllar per la defensa dels drets i els valors de la Unió Europea.
Des d'avui sois també, no l'olvideis, jueces europeus. Europa es parte indisociable de nuestra identidad como nación y vuestra independencia resulta también imprescindible para asegurar la eficacia y la aplicación uniforme del derecho de la Unión y la defensa de sus valores. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.
Un acte al qual hi ha assistit la cúpula de la justícia espanyola amb representants de tots els tribunals i altres instàncies de l'Estat. Hi ha, per exemple, el president de la Sala Segona del Suprem i president del Tribunal del Procés, Manuel Marchena. En canvi, no hi és l'instructor del procés, Pablo Llarena.
I a Madrid, Pedro Sánchez admet errors en la llei del només sí és sí i demana la confiança del seu govern per tirar endavant la reforma. El president espanyol ho ha dit en la seva compareixença al Senat en resposta a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP acusa la Moncloa de desprotegir els drets de les dones. Des del Senat a Madrid, a Arnau Mañé.
Sí, Núñez Feijóo ha obert la veda amb la reforma de la llei del només sí és sí i ha acusat el govern espanyol de ser una pedra a la sabata del feminisme. Pedro Sánchez li ha respost, admet errors en el text i ha assegurat que frenaran les rebaixes de condemna a agressors sexuals.
Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Usted y todo su gobierno pasará la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo.
Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres.
El cara a cara entre Sánchez i Feijóo, que està a punt d'acabar, s'ha centrat sobretot en les mesures econòmiques de la Moncloa per frenar la inflació. Feijóo insisteix a retallar impostos i el president espanyol ha descartat les receptes neoliberals que voldria el PP. De fet, Sánchez també ha anunciat un augment del salari mínim interprofessional fins als 1.080 euros.
Sí, un augment del salari mínim interprofessional, com deies, del 8% que aplaudeixen els sindicats. El portaveu de Comissions Obreres, Pepe Álvarez, celebra l'acord amb el Ministeri de Treball perquè diu aquesta pujada salarial beneficiarà 2.200.000 persones. Assegura que fa justícia perquè ajuda també a repartir la riquesa de manera més equitativa.
Los excedentes empresariales están creciendo, los dividendos para las empresas y para los accionistas parece que no tienen fin y que es de justicia, por tanto, repartir la riqueza que se genera en el país. Nos hubiera gustado poder repartirla también a través de un acuerdo para la negociación colectiva.
A més, considera que aquesta pujada dels salaris ajudarà a pal·liar l'escletxa salarial entre gèneres i assegura que els més joves, d'entre 25 i 34 anys, seran els que en sortiran més beneficiats. L'acord amb els sindicats s'ha desbloquejat aquest migdia després d'una reunió d'última hora entre la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els secretaris generals de Comissions i la UGT. A la trobada, però, no hi ha assistit cap membre de la patronal. I un últim apunt, perquè el sector audiovisual a Catalunya ha crescut un 5,6% l'últim any i ja supera els 7.000 milions de facturació. El conseller de Treball, Roger Torrent, ha confirmat des de l'ICE, en marxa des d'avui a Fira Gran Via, que el Congrés és un revulsiu pel sector. Segons el govern, les empreses audiovisuals generen prop del 3% del PIB català i donen feina a 32.500 persones. Torrent insisteix que l'ICE és clau pel creixement futur del sector.
Anem construint aquesta posició de referencial des d'un punt de vista tecnològic al sud d'Europa i també volem que sigui en l'àmbit de l'audiovisual. I precisament l'ICE és una molt bona plataforma per poder-nos explicar al món.
En l'edició d'aquest any, l'ICE ja espera superar les xifres de l'últim congrés prepandèmia que es va fer a Amsterdam. I ara els esports amb en Miquel Agut.
I als esports estem pendents que el Barça tanqui les darreres operacions pendents, començant per la sortida d'Héctor Bellerín. Més detalls, Roger Saperes.
El lateral català ja és a Lisboa, passant el reconeixement mèdic amb l'Sporting de Portugal, pas previ a tancar definitivament el seu fitxatge. L'acord entre clubs, entre l'Sporting i el Barça, ja és total i estarà al voltant del milió d'euros. El jugador està acabant de negociar els serrells del seu contracte, entre aquests la duració del mateix. La previsió és fer oficial l'acord durant la tarda. Si no hi ha cap contratemps, aquesta és una de les poques operacions que preveu fer el Barça, ja que no contempla hores d'ara tancar cap incorporació durant el dia d'avui.
Un Barça que també ha d'inscriure Gavi avui mateix com a jugador del primer equip, després que un jutge li hagi donat la raó en la picabaralla que manté amb la Lliga pel fair play financer. L'Espanyol, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge de Denis Suárez, que arriba cedit del Celta i dona per tancada la incorporació del mig centre de l'Sporting de Gijón, Grajera. Tot plegat el dia que hem sabut que el clàssic de semifinals de Copa en el partit d'anada es jugarà al Santiago Bernabéu el dijous 2 de març a les 9. La tornada al Camp Nou el dimecres 5 d'abril a les 10 de la nit. I fora del futbol, dues cites del bàsquet a la competició femenina a l'Eurolliga. Ara a les 6 i 10 ha de començar el partit de l'Uni Girona a la pista del DKTB hongarès. A l'Eurolliga masculina, el Barça rebrà el Maccabi a 8:45 al Palau Blaugrana i en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, la primera matinada de febrer serà menys freda, tot i que demà començarem el dia amb glaçades en moltes zones de l'interior. De dia, les temperatures seran molt semblants a les d'avui, però recularan una mica el Pla de Lleida i la Conca de Tremp. Serà un dia bàsicament assolellat, però amb boira matinal a la Catalunya Central i a Ponent, on pot costar una mica que desaparegui.
RAC+1.
Aquest dimarts l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A 8:45 al Palau Blaugrana, Barça-Maccabi. Viu-lo a RAC+1 amb Marc Mundet, Jordi Colomer i Xavi Puig. I a 10:45, tu diràs a RAC+1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC+1 amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 9 minuts. M'alegra molt saludar a aquesta hora a Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha seccions, ara et diré una cosa, hi ha seccions que les espero amb ganes, amb candeletes, i des de diumenge que ja tenia ganes que arribés aquest moment.
Ai, caram!
Moltes gràcies.
Per la secció i pel documental que tot seguit abordarem, que em va... Bueno, ara ho abordarem, però...
Escolta, Toni, gràcies perquè fa molts anys que faig seccions i mai ningú... Quan estic a punt de plorar.
Però des de diumenge pensant... Tinc ganes que arribi el dimarts a les 6 de la tarda.
Mira, és que estic...
I mira, ha arribat.
És el mateix que li passa a mi, amb el Marcelí,
sí,
amb el
Buigues. Sí, el mateix.
La mateixa sensació.
A mi nunca me he dicho eso tampoco. Yo vengo aquí, dejo la peluqueria.
Però vosaltres no feu secció. Vosaltres feu comentaris. És diferent.
Jo feia una secció i va ser censurada com el que ha passat a TV3.
Era la inversa.
El mateix que ha passat a TV3 m'ha passat a mi o coses meves.
I no serà que el cos d'empresa generi el mateix que el programa de TV3 al Zona Franca. Generava altres inputs. Bé, avui amb Mònica Planes abordarem un personatge que a mi... Ara, jo no vull fer cap spoiler, i ara la Mònica ho abordarà, però a mi, després d'aquest documental, que no s'ha acabat,
sí,
encara em fascina més.
Cap a bé o cap a malament?
Les dues coses.
És que a mi cap a malament.
A mi cap a bé i malament. O sigui,
tinc... Conforme...
Un moment. Tinc opinions... ho hem discutit aquest matí a la redacció. Tinc una opinió... O sigui, contraposada.
Bipolar,
exacte, gràcies.
Perquè ell està en un món que a tu et fascina, Elon Musk, a veure, sí, posem-ho.
Parlem del show, ja diu el documental, el show d'Elon Musk. Més que un món que em fascina, el que em fascina d'ell és que aposta per coses que no aposta ningú.
Clar, i que a més, això dels coets i els cotxes a tu t'agrada molt.
Bueno, però, a veure, el cotxe elèctric, els que ens agrada, ara se'm tiraran a sobre tots els ecologistes, però vull dir, els que ens agrada el món del motor, el cotxe elèctric no té les mateixes sensacions que el cotxe de combustió. Per tant, jo, no tinc una gran fascinació pel cotxe elèctric, tot i que sé que anirem a parar el cotxe elèctric per a una qüestió del bé comú, i em sembla molt bé.
Però
el que em fascina d'aquest home, que ara entrarem en matèria, és que ell, en molts moments de la seva vida, en el documental, i és més, ja m'havia fascinat Elon Musk perquè em vaig llegir en el seu dia una biografia
no autoritzada,
perquè quan la van fer ell se la va mirar i no va donar l'autorització. El que em fascina d'Elon Musk és que en les seves apostes empresarials, doncs parlarem de les personals, quan està al límit del límit, sempre acaba sortint-se. I fa unes apostes que no faria ningú, o sigui, apostar per enviar uns coets amb una empresa privada, que és SpaceX, el seu objectiu és enviar-los a Mart. Però abans de Mart, ell fa tot un seguit de proves gastant-se un munt de pasta, de la seva pasta, per convertir-se en la primera empresa privada que envia coets, en aquest cas a l'espai. I quan està al llindar de cabrar, d'anar-se'n a la ruïna, doncs ho aconsegueix. Amb el cas del Tesla, que és un cotxe elèctric, a veure, totes les marques d'automobilisme s'han posat les piles a partir del fenomen de Tesla, perquè fins llavors cap marca, excepte els híbrids, que són Toyota, i algunes marques japoneses, no s'havien plantejat, de fer una aposta pel cotxe elèctric. És a dir, és amb la por de Tesla, les marques europees, és quan comencen a treure cotxes elèctrics, però ell també està a punt de perdre-ho tot amb Tesla. Per exemple, va ser el creador del PayPal, aquest fenomen, i una de les riqueses, de les formes de ser ric d'Elon Musk va ser crear PayPal i després vendre's la marca de PayPal, no? Vull dir que això ho pensa un tio que ara entrarem en matèria de com és ell, però a mi aquest personatge el trobo un geni.
Aposta per coses... Visionari.
Home, sí, per mi sí. O sigui, les apostes que fa són coses que no les ha pensat ningú. El PayPal és una manera, un mecanisme que a nivell tu pagues a través d'un sistema, no has d'utilitzar targetes, no has d'utilitzar res, i crea aquest sistema i el ven. Després aposta pel que et dic, pels coets, que s'emporta tot un grup de gent a una illa i comencen a fer proves en coets que li diuen que s'hi està torrat, i es gasta tota la fortuna del PayPal. I després aposta pels cotxes elèctrics, pel Tesla. El Tesla, que jo cada dia em veig més a Barcelona de Teslas, no?
I... Perquè són moda.
Bueno, i aleshores, jo ja callo, ara li toca a la Mònica. Vull dir que per això em fascina aquest home, perquè pensa coses que ningú ha pensat. Això és com a l'època de l'Steve Jobs. Steve Jobs, quan va pensar, per exemple, jo no parlo de l'iPhone, sinó de la tablet, què dèiem? La tablet? I què fotrem amb la tablet? Quina gilipollada, això de la tablet. Això servirà per portar els croissants. I la tablet va ser un boom. I crec que Elon Musk genera això, que pensa coses que ningú pensa. I ara ja he acabat la meva exposició. A partir d'aquí, tot teu, Mònica.
Bé, la sèrie es diu El Show d'Elon Musk. està a Movistar Plus i són 3 capítols de 55 minuts. L'últim capítol, per cert, s'emetrà aquest diumenge, és a dir, que de moment n'hem vist 2. He de dir que el títol és una mica enganyós, perquè de show, com a show...
Hi ha poc show.
Hi ha poc show.
Però bueno, ell és un show.
Ell és un show.
A la tele fa el ruc, quan surt a la tele fa cares, fa,
sí,
fa postura.
Ok, se posa la foto.
És un personatge que no saps mai...
Estrany.
Estrany. I de fet, tot
com
el
si no
seu
ho tingués
entorn...
tot, eh?
Sí, hi ha moments si no en què tens tot. La sensació que està en uns terrenys de la personalitat que no saps si connecta bé amb l'entorn o no. I això també es nota en, al llarg del documental i en les entrevistes que veurem, i fins i tot en la directora del documental, que en alguns moments tens la sensació que acaba com amb un síndrome d'Estocolm amb el personatge, que inicialment pretenia descobrir qui és aquest personatge i després acaba xuclada per la personalitat que li venen tots els que surten entrevistats. L'Elon Musk no surt entrevistat, però surt entrevistada la seva segona dona, que ja no és dona, és exdona, i la seva mare, que és una senyora elegantíssima.
És Cruella de Vil?
Una mica. És malvada de Disney. Sí.
És malvada de Disney, tot i que la pinten com la bona, perquè el que és detestable és el pare.
És el pare.
El pare, els testimonis que van recollint del mateix Elon Musk, dels germans, i la dona sobre el pare, és un pare...
Terrible.
Bueno, un maltractador. Des del primer moment.
Un maltractador de la mare, que a més l'enreda per casar-se i una història absolutament tèrbola, un maltractador amb el seu fill, i és veritat que la mare també en un determinat moment explica que la infantesa del seu fill va ser un desastre, però com si ella tampoc hagués hagut d'implicar-s'hi massa, eh? Però és un personatge que intenta justificar molt qui és l'Elon Musk. En el primer capítol ens queda clar, sobretot, qui és aquest Elon Musk, el seu estil, sobretot en l'àmbit professional. I jo crec que no és casualitat començar per aquí, perquè la seva manera de treballar és la que després justificarà tots els àmbits de la seva personalitat. Escoltem.
Era muy bueno, aunque estaba aprendiendo sobre la marcha. Y lo único que noté fue que si alguien era pesimista, no estaba en la siguiente reunión. Dijo, una empresa son como un montón de vectores. Cada persona es un vector y debe apuntar en la dirección adecuada. La burocracia, la política de oficina y la moral baja son vectores casi aleatorios. Siempre intentaba hacer que todos los empleados apuntaran en la dirección correcta, hacia adelante, que avanzaran.
Això, ahir el Clapés Lligava fa una dèria amb els vectores del programa.
Sí.
Ahir de 3 a 4, si t'escoltes el programa, vaig fer referència a aquest fragment. I mira, encara m'agrada més perquè és el primer document que poses.
Ens hem connectat.
Home,
estem mirant el documental i jo ja penso que li interessarà el Toni.
No, és que connexió, torna-la a posar, perquè és que per mi és...
No.
I els hi vaig dir, perquè ahir cadascú anava a la seva...
Jo ja estaria acomiadada amb l'Elon Musk.
Tothom anava amb el vector, tot i que...
Jo no, eh? Jo tampoc. Bueno,
vostè no.
Torna-la a posar.
És veritat.
Àlex.
Era muy bueno, aunque estaba aprendiendo sobre la marcha.
Atenció.
Y lo único que noté fue que si alguien era pesimista, no estaba en la siguiente reunión. Dijo, una empresa son como un montón de vectores. Cada persona es un vector y debe apuntar en la dirección
adecuada. Aquí ves énfasis.
La burocracia, la política de oficina y la moral baja son vectores casi aleatorios. Siempre intentaba hacer que todos los empleados apuntaran en la dirección correcta, hacia adelante, que avanzaran.
Pero él parla de pessimisme i moral baixa, ¿eh?
Sí, bueno, no aquí deixa'm dir que jo tampoc hi seria en cap dels seus projectes.
T'haguessis acomiadat a tu.
Home, a mi mateix, jo li hagués dit, mira, Elon, esto yo no lo veo, venga, a la puta calle.
Al carrer,
el següent dia ja al carrer. Vull dir que...
Al carrer!
Exacte.
Doncs us porto un altre fragment de com era la seva manera d'interaccionar amb els empleats i un fragment d'una reunió on és ell mateix el qui dona aquests vectors.
Me llamaba a las 2:30 de la madrugada.
Siempre estoy disponible. Si me llamáis a las 3 de la madrugada de un domingo, no me importa.
Mi vida familiar no fue lo más destacado de mis años en Tesla. Los días eran muy largos.
Hasta que Zack y Doreen no han encontrado los fallos, no nos hemos dado cuenta de que teníamos piezas deficientes en los coches, lo que francamente me ha molestado.
Las cosas bien claras.
Había mucha presión, porque ¿cómo le dices al hombre más trabajador del mundo que no puedes hacerlo?
Si alguien siempre está en primera línea y siempre es la causa principal de los problemas, no estará en la empresa mucho tiempo. No es compatible ser negativo y ser parte de esta empresa. Así que si alguien no puede ser feliz, que se divorcie.
Això ho diu el mateix Elon Musk en una reunió, volent dir, escolta, si no us sembla bé, no esteu contents, ja podeu marxar.
Si alguien no... Que clar. Si alguien no se siente feliz...
Que se divorcie.
Hombre. Aquí s'ha de pencar 24 hores. I la prova és que en el documental, no sé si estàs d'acord amb mi, Mònica, tots els que hi van apareixent, tots són càrrecs de... O sigui, posen les dates de la seva període a l'empresa...
Inici i final, eh?
I n'hi ha molts que duren un any, eh?
Sí.
Jo vaig veure molt càrrec caducat en poc temps. Almenys aquest ha aguantat poc.
I tots ploren. Fixa-t'hi que tots, en algun moment de l'entrevista, recordant algun moment d'aquella feina, ploren perquè no podien més. Us poso l'exemple d'una de les treballadores, la que en aquesta reunió li diu si no estàs contenta te divorcies, doncs explica, recorda com va ser aquella època.
No tenia equilibri entre la vida laboral i la personal i necessitava un descanso. Recuerdo estar sentada en una sala con él diciéndole que mi hijo de 3 años me estaba llamando papá y que necesitaba tomarme un descanso.
Bé, això és simptomàtic. Una senyora que, com que no va gaire per casa perquè està treballant, el nen passa a dir-li papa, no? El que s'hi està més temps és la mama, sigui quin sigui el gènere, i el que no hi és gaire és el papa. Em sembla una perspectiva des del món infantil molt interessant. I aquesta senyora, clar, demana el seu temps i posar una mica les coses a mordre a la seva vida. Bueno, pues si no estàs contenta i aquí estem tots dormint a l'oficina, perquè estem parlant d'una situació laboral en què la gent ha de dormir a la feina i que, com que Elon Musk dorm en un sofà allà, ningú gosa marxar a dormir casa, perquè si aquest senyor es queda a dormir aquí, doncs tots ens quedem a dormir.
I el dia següent potser que tornis i ja no tinguis la targeta d'accés perquè te n'has anat a dormir a casa, cosa que ell, Elon Musk, s'ha quedat a dormir allà.
Hi ha un moment en què expliquen...
Un vector,
per tant, no li vinguis amb problemes de si te dicen papa. Pues si vols que et diguin mama, tornes a casa i t'hi quedes.
I t'hi quedes, exacte.
Aquesta és la política d'Elon Musk.
Hi ha un moment en què explica un d'aquests empleats que era un diumenge a la matinada i l'Elon Musk comença a circular per les taules que tenen de l'empresa i comença a veure que aquella hora
diumenge
hi ha molta
gent
matinada que no hi és. I s'enfada i es posa fet una fiera de on és la gent, perquè aquí s'ha de treballar i ens està agafant el toro i les coses no ens estan anant bé i la gent no hi ha anat.
Però que no veu que no està bé.
I això forma part de la normalitat
ja
laboral.
L'he dit, després hi ha algun document que explica per què ho fa això, eh? Tot té un perquè. Però bueno, endavant.
Vols dir que tu vols?
Jo no dic res.
Si te pasaras por aquí, Toni, un domingo a las 3 de la madrugada, verías, porque yo he venido muchas veces yo aquí a trabajar a las 3 de la mañana a sacar faena. I a mi nadie me lo ha agradecido.
A sacar faena,
Tu per què has vingut?
Després això d'una tintoreria. A sacar faena.
I què has vingut a fer aquí a l'estat?
A sacar faena.
Hay un montón de documentación, de archivos, de reorganización.
¿Quién más había aquella hora?
Pues estoy sola. ¿Quieres que te lo diga? Sola.
Pero si venimos mejor.
Va, anem amb
Tesla, amb tot l'operatiu
Tesla. Sí. Bueno, és que clar, s'estava jugant al futur de Tesla, eh? O sigui, no tenia clés ni per fer un cotxe.
Bé, de fet, els ven abans d'hora.
Exacte.
Aquest potser era el problema, que abans de tenir-lo muntat, el cotxe, com aquell qui diu...
No el tenia. Els ven
per una milionada, a més, que la gent el compra i després diuen, sí, molt bé, d'aquí 2 anys li enviem el cotxe. I quan arriba el moment de lliurar els cotxes, aquests cotxes encara no existeixen.
I per guanyar més temps els diuen, hem tingut un problema de producció i ens hauran de pagar, perquè hem fet els càlculs, ho vam calcular malament, $6,000 més.
Sí.
I la gent els paga, que aquesta és l'altra. La gent els paga. Bé, endavant amb
el document. Escoltem el desastre de Tesla.
Tesla recibe cientos de pedidos para el Roadster.
Lo he probado y es genial.
Elon gana millones de dólares.
Los problemas de producción se alargan hasta varios meses. No se entregan coches y la empresa tiene una hemorragia de dinero.
No entreguen els cotxes, hi ha un moment que fins i tot expliquen que n'havien d'entregar 4.750 i en tenen 12.
No, però, clar, atenció a la dimensió d'on arriba Elon Musk amb les seves, emprenedories empresarials, que, clar, està amb això, eh? N'ha d'entregar quants?
4.750.
I tenen 12. Dius, aquest home, això, aquesta empresa se'n va a la me.
A més, no, ja no té, han demanat diners a tothom, ha pagat per anticipat els seus cotxes i s'han gastat tots els calés.
Em deixeu obrir un petit parèntesi perquè ens comenta un oient, i és veritat, ho hem verificat. El Salvador Torres ens diu: bona tarda, heu de recordar que Elon Musk és autista, concretament té la síndrome d'Asperger. Per tant, pensa i concep el món diferent a com ho fa la resta. Ara jo estava documentant-me, i amb la síndrome d'Asperger són persones que tenen dificultats per connectar amb els sentiments dels altres, no tenen empatia, són persones molt intel·ligents que quan tenen un objectiu el persegueixen, són persones que poden parlar, és a dir, no tenen problemes de comunicació, de vegades tenen algunes pautes repetitives, però que poden expressar-se amb una gran...
gran diloqüència.
No, que tenen molt vocabulari i que s'expressen bé, però que no connecten amb les emocions dels altres. Això explicaria el per què aquella dona plorant, ella es queda tan ampla.
De fet, en Elon Musk, en algunes entrevistes d'arxiu que es recuperen per aquest documental, ell plora en diverses ocasions quan sent emoció per tot el que ha aconseguit. Però en cap moment del documental, ni per part de la seva mare ni per part de la seva dona, es comenta que ell tingui aquesta...
Doncs ell ho va reconèixer en una xerrada TED, el 2021. Va fer una... Sabeu,
en el documental, com no sortia en el tercer documental...
En el tercer capítol...
Potser surt el tercer capítol.
De moment no surt.
No surt. És veritat que ell té una manera estranya de connectar amb els sentiments. Per exemple, la seva exdona explica que un cop van anar al cine a veure una comèdia, i que era una comèdia que estava bé, i que l'Elon Musk es tronxava tant de riure que va acabar cargolat de riure
per terra del cinema.
I tothom dient, bueno, però això tampoc n'hi ha per tant, no? És a dir, que és veritat que té una manera de connectar amb les emocions potser diferent. Però en cap moment en el documental sí que la mare parla de que és una persona especial, que té una manera de sentir les coses diferent, que de petit es llegia tots els llibres de ciència-ficció i que ella veu com les temàtiques d'aquells llibres connecten amb totes les seves ambicions professionals de després. Un dels fets que l'angoixava més...
Dignem
amb el document. Sí. L'actriu Talula Riley, que és la seva segona dona. Explica com l'angoixava el fet que Tesla no estés anant bé i com superar tots els entrebancs el va alliberar.
Intentaba evitar la bancarrota. Todos los días decía, mañana se acaba todo. Lo ridiculizaban en la prensa. Había algo llamado el reloj de la muerte de Tesla, que era un sitio de internet que contaba los días hasta que Tesla desapareciera.
Bueno, és el que us deia. Està a punt de desaparèixer la marca i ara... Fixeu-vos el valor de les accions de Tesla i aneu a buscar un Tesla.
Aquí es va girar la truita d'alguna manera.
Bueno, es va girar perquè ell, si podem explicar. Ell decideix, perquè és una persona que el que dic sempre va un pas endavant de la resta, va dir el que farem per salvar l'empresa és sortir a borsa. I tots els inversors se'n van enfotre d'ell, van dir... Aniràs a borsa i ara et comprarem. Doncs va sortir a borsa Tesla i ho va petar.
I la gent va comprar.
I de cop i volta van començar a tenir milions i milions de dòlars.
Però sense més ni més.
Perquè havien venut bé la marca, perquè havien venut bé el projecte. És com vendre, no sé, en el seu moment Apple, és a dir, una marca... que la gent va apostar per aquesta marca.
Hi ha una part de genialitat del personatge que aquest tipus d'inversors sempre pensen que potser pot passar alguna cosa, no? Hi ha aquest punt de confiança en aquest personatge.
Van tenir confiança en Elon Musk, que va anar a Nova York, a la seu de la borsa, va sortir Tesla a borsa i ho va petar. I de cop i volta es va veure amb un munt d'ingressos per tirar endavant I per fer tots aquests 4.700 i pico cotxes.
La seva primera dona és la mare dels seus 5 fills. La dona no podia més. I ho justifica la mare d'Elon Musk. I després sabrem com se separa de la primera dona.
Él compartimenta su cerebro. La gente quiere hablar con él y en todo momento le cuentan lo que está pasando. Entonces, cuando te casas con Elon, ya sabes que no lo vas a ver mucho. En su caso, es difícil tener una relación.
Estábamos con un terapeuta matrimonial porque creo que te cansas del estrés y de la incertidumbre. Al día siguiente fui al despacho de mi terapeuta y él le había pedido que me dijera que estaba solicitando el divorcio. Así fue como me enteré.
Va, des d'aquí felicitar el terapeuta que li fa la feina al pacient, mm-hmm. perquè aquí també s'ha de tenir una mica de barra, per part del terapeuta, i no digue-li tu, escolta.
I cobrar.
Sí, sí.
Tu vas al terapeuta a arreglar el matrimoni quan ella va al terapeuta li diu que... Per cert, no cal que continuïs venint perquè les instruccions que tinc és que ell es vol separar.
Sí, bé, molt terapèutic. Ajudat.
Per tant, li diu el terapeuta, no li diu Elon Musk. Ja, ell no perd el temps amb aquestes coses.
El testimoni de la mare, que heu sentit fa un moment, parla d'aquests maltractaments que Elon Musk rebia per part del pare, dels que va rebre ella per part del seu marit des del primer dia, i dels abusos que patia l'Elon Musk a l'escola. Mm-hmm. No era un bullying... Sí, era un bullying d'un nivell estratosfèric, perquè sí, sí. Fins i tot va acabar a l'hospital de les lesions que li van provocar els companys d'escola. I hi ha un moment a la seva vida que Elon Musk decideix que prefereix anar a viure amb el pare, tot i els maltractes que rep del pare, perquè el pare té l'Enciclopèdia Britànica a casa.
Atenció,
i que ell la
atenció.
Volia llegir de dalt a baix.
Atenció.
I la mare... ho assumeix, a dir, és que jo no em podia permetre l'Enciclopèdia Britànica, i per tant ell decideix anar a viure amb
se'n
el pare.
Se'n va a casa senyora, del pare
per llegir l'Enciclopèdia.
Per llegir l'Enciclopèdia Britànica, i se la llegeix tota.
Per tant, una persona amb aquesta trajectòria no és d'estranyar que el fracàs el porti a situacions com la que explica la seva segona dona.
Tenía terrores nocturnos. Gritaba en sueños e intentaba trepar mientras estaba dormido, como queriendo escapar de algo. Todos los recursos disponibles tenían que volcarse en los proyectos. Habló conmigo y me ofreció una salida. Me dijo que iba a ser un camino difícil y que no tenía por qué quedarme.
Fracasó en todas las empresas. Lo pasó mal y ya miraba al abismo. Los cohetes explotaron. Y la cosa continuó.
Hem de dir que en aquest segon capítol hi ha la èpica per la salvació de Tesla, el que explicàvem fa un moment, i després la èpica per la seva empresa de coets, aquest SpaceX que parlaves. És aquest llançament de satèl·lits comercials, el coet Falcon, que intenten que sigui un coet que es pugui reutilitzar per tal d'estalviar diners. A partir d'aquí hi ha tota la polèmica pel fet que ell acaba, és una empresa privada a qui recorre la NASA, per tant és un projecte...
Bueno, aquí hi ha una qüestió que és allò que ell sempre, el que deia, sempre té un padrí o una mà que l'ajuda quan està amb l'aigua al coll. El cas de SpaceX, només li quedaven diners per un quart llançament. Aquest quart llançament, que el fan des d'una illa, és un èxit. I aleshores, miraculosament, quan ja no, bueno, ja s'ho ha gastat tot, la NASA li fa un contracte de 1.400 milions de dòlars per tirar endavant el seu projecte d'aquest tipus de naus reutilitzables que van a l'estació espacial i que tornen.
Que a més
és a dir, la NASA el salva.
Que és una situació, a més, a nivell nacional molt polèmica, i és que el fet que la NASA decideixi invertir...
Privatitzar.
Privatitzar els projectes en comptes de continuar sent el que havia sigut sempre. I aquí rep les crítiques de tots els grans astronautes de la NASA.
És una imatge, disculpa, és una imatge que no, jo no l'havia vist, que és la del Neil Armstrong, amb una sessió del Congrés, criticant aquesta decisió. I veus els grans astronautes de l'època...
De la història.
De la història, criticant aquesta decisió en un... En, no sé si és el Congrés o el Senat dels Estats Units.
I després li fan una entrevista a l'Elon Musk que li diuen com has rebut les crítiques dels astronautes al fet que hagin apostat pel teu projecte i que ells hi estiguin en contra, i Elon Musk es posa a plorar perquè diu que li sap molt greu perquè aquests astronautes són els seus ídols d'infantesa i que li ha...
Però per què estan moltíssim en contra? No entenc per què estan en contra del projecte, perquè si és molt bona idea.
Perquè és capital privat i no estan d'acord amb que es privatitzi els projectes que formaven part de la NASA i de l'exèrcit.
Perquè hi pot haver un cert perill, també. Si és privat, com que estalvia cèntims... Potser no són tan segurs.
Ells consideren que aquest tipus de projectes han de ser públic bàsicament per la inversió que requereix. Exacte. I que la despesa que fa Elon Musk en els seus projectes, clar, és molt més econòmic.
Quatre xavos.
Quatre xavos, però de moment el projecte tira endavant.
Sí, fins al dia que peti.
En el documental és molt interessant com ens van ensenyant les imatges de cadascuna de les operacions o les missions que tenen i com les vas veient fallar, no? Una darrere l'altra, cada vegada que et penses que aquesta funcionarà i no falla, i a més d'això sempre hi ha imatges, i per tant és el drama que t'explicaran després de cada operació fallida, com els empleats expliquen com reacciona Elon Musk a aquest nou fracàs. I aquí hi ha una situació de tensions on cada vegada tots es veuen al carrer, on cada vegada tots han d'intentar recuperar els ànims, recuperar els diners i tornar a començar amb operacions que, clar, cada vegada és bastant còmic com fallen els coets, no? Com els hi peten cada vegada que l'operació no surt, és allò que cau de costat, els hi explota tot, s'aixafen al terra...
I tens l'Elon Musk al teu costat, com tu estàs ara Cailà, en el llançament. Està allà mirant, i de cop i volta, és com si tingués aquí, pues, no sé, el Jaume Paral fent el programa, o no sé, a l'editor del grup Godó, aquí al costat. Imagina't cada cosa que dius. Ah. Bueno, és que la capeta, clar, el tio s'aixeca i ja comença amunt i avall, a preguntar-se què ha passat.
I a més amb una situació que és una mica un engany, perquè els 30 primers segons tens la sensació que ha anat tot bé, el segon 35 se t'ha desmuntat tot. I aquí hi ha l'enginyer explicant quan veig que
allò... Els enginyers fan molt mala cara. Ho han passat molt mala cara.
És que amb aquella illa...
Tots jubilats, els mesos es va fotre amb una illa que no hi havia res.
Aquella illa era molt sòrdida.
Sí,
però aquella illa és molt sòrdida.
Es compra una illa, una merda d'illa, i aleshores se la compra i munta allà la lanzadera espacial.
Pel que pugui passar, perquè sembla que si no estava tota la humanitat una mica en perill. Sí. Seguim. En el documental hi ha la possibilitat de recrear-se en aquesta persistència d'Elon Musk, no? El que passa que sempre és a costa d'abusar dels seus treballadors. I aquí és on a mi em crea aquesta part que més enllà de la genialitat del personatge, hi ha la capacitat d'aprofitar-te dels empleats. I aquí crec que no tot és genialitat, sinó tenir el valor de portar tanta gent a un límit.
No tenía efectivo ni siquiera para aguantar hasta el final del 2008. Y el mayor inversor dijo que no iba a meter ni un céntimo más. Elon hizo algo que nunca había visto hacer: endeudarse. Pidió dinero prestado. Se gastó cada céntimo que tenía. Y le dijo a toda la gente de Tesla: yo lo solucionaré. Voy a invertir 40 millones de dólares. No tenía casa a su nombre. No tenía nada. Y el miedo de la gente se convirtió en codicia. Todos los demás invertimos tanto como pudimos. Pero no fue por valentía nuestra, fue la de Elon la que nos atrapó.
Tots els que en el documental han carregat contra Elon Musk i contra els seus mètodes acaben en el segon episodi lluant el que ha acabat fent Elon Musk, i fins i tot valorant el que els hi va fer passar, de dir, m'ho vaig passar fatal, però és cert que al final la missió surt i per tant considero que ha valgut la pena. I aquí és on tinc la sensació que el documental perd una mica la distància del personatge i acaba convertint-se en una mica una èpica del senyor raro que ja ho veureu, escoltem una de les exempleades que li fot bastanta canya al llarg de tot el documental i acaba dient això.
Elon nunca está satisfecho, pero eso es lo que le hace ser quien es. Creo que es un regalo increíble para el mundo. Podría decirse que el mejor líder sobre la faz del planeta. Me quedo con lo malo y con lo bueno, porque si solo sigues la receta, es posible que elimines la magia. Su cerebro es de lo más eficiente. Hubo momentos en los que podía pensar que no estaba de acuerdo, pero él lo pensó de una manera diferente. Si me pedía que saltase, yo le preguntaba, ¿desde qué altura?
Té allò de la síndrome de Copenhague.
De fer cega, eh?
Una fe cega, tot i que li ha qüestionat durant molta estona els seus mètodes, acaba considerant que si ell li diu que salti, ella es llença.
Anem amb alguns documents més, per acabar de coses que m'han cridat l'atenció. Repeteixo, ens falta un últim documental.
Estàs entusiasmat? És que,
bueno, és que perdona, jo segueixo dient aquest tio, o sigui, aquest senyor... Té molts hàndiques, però és un geni. Diu que és fora de sèrie. Per mi és un fora de sèrie.
Però maltracta les persones.
No, bueno, i escolti, a veure, si, que no escolta vostè els Il·lustres Execables al cap de setmana? Tots aquests genis, Einstein, o sigui, comencem a repassar els genis, no en salva ni un.
No. Què vols que et digui?
Per això li dic que, o sigui, quants d'aquests genis han maltractat pues, a persones, a la seva dona, vull dir... Però és un geni o no és un geni? És que aleshores entrem en aquell debat de la persona i el geni. Bé, per exemple, Elon Musk, els líders, segons ell, ara que parlàvem de la fàbrica, que diu la Mònica que dorm a la fàbrica, sí, efectivament, el líder, i ell se'l veu allà amb una taula com qualsevol, això sí, ni un paper, t'hi vas fixar o no? Uh-huh. A la taula, ni un paper, ordinador i punto, ha d'estar a la fàbrica, no
fora. És important que un líder esté en primera línia. Mi mayor desafío es aumentar la producción. ¿Cómo lo hago? Estando en la fábrica, entendiendo dónde están los problemas. Es lo contrario a estar en una torre de marfil. Así que quiero estar en el fragor de la batalla. Y eso significa estar pegado todos los días ante mi escritorio. Es un hecho.
Ho diu ja per tots aquests directius que van cobrant... Bueno, com es diu... primes, no? I que estan amb aquestes cúpules directives que no baixen mai a les ell allà a la fàbrica. Parla del fracàs, que ja hem comentat amb la Mònica Planes, que tant amb SpaceX com amb Tesla està a punt al llindar de fracassar, tot i que sempre hi ha una mà que jo crec, pensant malament, que hi ha una línia, potser un segment republicà que li dona suport, perquè si no, no entenc que sempre que està al llindar d'arribar al fracàs, sempre el salven. Ell diu que el fracàs és dolent, però si hi creus, s'ha d'intentar.
Creo que el fracaso es malo. No creo que sea bueno. Pero si algo es lo suficientemente importante, entonces lo haces. Aunque el riesgo de fracaso sea alto. Mi consejo es que si alguien quiere crear una empresa, debe tener en cuenta que el resultado más probable es que no vaya a funcionar. Por lo que solo debe hacerlo si siente que va a estar ahí. Que sienta la obligación de estar.
La qüestió, molt important per ell, està. I anem amb el que jo crec que hem de fer aquí al versió,
a
que a vegades trobo que falta algun detall.
Stalin?
I ara, escolta...
A veure.
El que per ell és, filosofia empresarial.
Trabaja duro cada hora que estés despierto. Si alguien de la competencia trabaja 50 horas y tú trabajas 100, al cabo de un año habrás hecho el doble que la otra empresa.
Bueno, doncs, per exemple, si la Elisenda Carot treballa, què diré jo, 50, doncs heu de posar 70.
Nosaltres hem de treballar 100.
Home, clar.
Però perdona un segon.
Ho sentit o no?
Sí, però...
Sí, senyor! Senyor, sí, senyor!
Però has sentit que he dit, cuando estés despierto, per tant, jo me'n vaig a dormir i ja m'ho explicareu demà. Demà.
I
quan estàs despert.
I per acabar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que diu que quan una cosa, que això és una dita molt una dita xinesa, quan una cosa costa, que dius això no lliga, si això no tira,
Mao Zedong,
atura't.
Una empresa és un grup de persones que se unen per a crear un producte o servei. ¿Esos esfuerzos que la gente está haciendo están dando como resultado un mejor producto o servicio? Si es que no, detén esos esfuerzos.
Si veus que la cosa no... per molta
feina... Si no, millora el servei, perquè ell d'esforços n'ha fet, però molts.
No, però diu, si no...
Si veus si que no millora...
No, si veus que tota la feina està... tota la gent està aquí pencant i tal, i tu veus que això no dona un fruit, no, la cosa no millora, dius, atura, perquè...
Però això és el que li ha passat amb ell, amb els cotxes.
Bueno, doncs és que s'ha aturat.
Però no va aturar.
Sí que ho va aturar.
No,
bueno, va aturar...
Va estar de sort perquè algú li va posar els cèntims. No, en el, i amb cas, els coets,
en el,
igual.
En el cas dels cotxes, no. En el cas del cotxe, ell... quan ja, no, ja ho té tot, que a més en el documental queda claríssim, que no li queden duro, surt la solució, passa per borsa.
Molt
i és
misteriós.
Més, perdoni, en el documental la majoria se n'enfoten d'ell. Els grans periodistes econòmics, els analistes econòmics, tots no donen duro. Bueno, no anava. Però escolti, vagi darrere de Tesla, no sé si m'explico.
Perquè algú hi va posar cèntim.
Bueno, sí, sí, el que vostè vulgui. Ja, però...
A ell l'esperona molt el fet de que les els moments de fracàs en què s'incendia el Tesla, hi ha accidents i rep burles, tot això li serveix com per activar-se i com tornar a més a més d'una manera...
Sí.
Exacte, d'una manera ferotge. I en algun moment hi ha un punt de bogeria en tot això.
Bueno,
no?
És que ho està.
És una obsessió malaltissa on, i aquí és on a mi em costava més, on arrossegava tanta gent en això que tens la sensació que
és secta. Converteix la feina en una secta.
I que no tots paguen, o el cost per tothom no és el mateix, perquè ell ha decidit ser aquesta persona i segurament a la llarga això li implicarà uns costos a una persona que potser li és igual, però hi ha tot un seguit de gent en què necessiten aquesta altra part i els hi costa molt desenganxar-se d'aquesta mena
però
de secta.
Però això és el mateix que el Miquel Àngel quan pintava la Capella Sixtina, que el papa deia encara no acabes, i ell deia, no, és un artista que era mig boig i brut i de qualsevol manera, i anar pintant, no li venia d'un dia, sí, és un geni, sí, és clar, però Miquel Àngel només em feia empipar el papa. No feien pipar tot una empresa, tot un munt de gent.
Sí, sí, el que vostè digui.
La diferència...
Però, perdoni, si fan pipar... O sigui, jo estic d'acord amb vostè, però hi ha un munt de gent que el segueix, hi ha un munt de gent que aguanta allà i que passen, es queden dormint a l'empresa. O sigui...
Jo el que no entenc és com convenç amb tots aquests...
Doncs aquest és un altre dels poders d'Elon Musk, que convenç el personal, no sé com s'ho fot, però se'ls fot a la butxaca, i la prova és que no només convenç els que treballa, convenç la gent perquè comprin les seves coses, entre d'altres un cotxe elèctric que quan va sortir ningú donava un duro i que tothom i que hi havia un munt de gent que va comprar, no sé si eren 80 o 100.000 dòlars, i els van deixar d'aquí dos anys... Li donarem el cotxe. Au, adéu-siau.
Són 105.000 dòlars per un cotxe que et donaran al cap de dos anys.
I que ell no en tenia. No en tenia ni un. Només n'havia fet un de mostra. Mònica Planes, moltíssimes gràcies. Per cert, abans de marxar...
Us volia fer una recomanació especial perquè és un documental que és difícil que puguem parlar aquí a la ràdio perquè té un pes molt específic en quant a les imatges i segurament és molt difícil transmetre el valor d'aquest documental només a la ràdio. És un documental que està nominat als Oscars en la categoria de millor documental que es diu Fire of Love i el trobareu a Disney Plus durant 93 minuts i és un documental sobre un matrimoni de vulcanòlegs que decideixen investigar al llarg dels anys 70 i 80 els principals volcans de tot el món quan estan en erupció d'una manera absolutament arriscada i és anant al lloc, anant al cràter pràcticament del volcà per mirar d'entendre'ls i tenen tot un arxiu de fotografies i d'imatges i és la història d'aquest matrimoni que junts investigaven els volcans. Veieu-lo perquè és un documental bonic amb una part tràgica però que us agradarà moltíssim.
Com has dit que es diu?
Fire of Love.
Mònica Planes, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Mons Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 euros, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 euros, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Mons Interiors. A les nostres 27 botigues i a monsinteriors.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes donen molta vida.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Aquí discutint sobre Elon Musk i el senyor Marcelí...
Que, la bola Tesla.
Que és igual, perquè...
Mira, ara diré una cosa.
No, és que,
això és com, com tots aquells que criticaven
no. a Steve Jobs. Coll, pues hi ha un munt de gent que ha anat darrere Steve Jobs ara i molts deien que si el sistema de l'Apple
era
operatiu, que si millor Microsoft amb el Bill Gates, que no sé què... Pues no, mira, pues el Steve Jobs va ser un geni...
Mira, con Jesús Gil también, todo el mundo tratándolo de loco y luego las de cosas que consiguió, ¿eh? Y le llamaban loco. Pues no, un visionario... Y un home, tío bueno, con idea, con cabeza.
Y respetuó con la... Con...
A ver, ¿a qué digo?
Con el medio ambiente. Bueno,
porque te busque una declaración de Jesús Gil.
No,
búscale. Te lo busco porque era un tío...
No, es igual.
No, te lo busco.
Hi ha un munt de persones il·luminades per Catalunya, amb molts pobles, això, que tenen unes idees extraordinàries, que a mi me les han explicat. Me les han explicat de primera persona. Però no han tingut la sort...
Están los tíos, pues lo veo un poco raro, pero también hay que entender,
no, hey.
¿Sabes? Que yo no me imagino con un tío en la cama igual que yo así mirándole y tal, digo, pues me parecía raro, pero a la hora de la verdad no tengo más remedio que respetarlo, y sobre todo si fuera mi hijo o mi hija que fuera lesbiana o prostituta, creo que la ayudaría siempre, la respetaría siempre y sería su mejor amigo. Como no me gustan los tíos...
Hombre,
veure, que veure, construir un imperi, eh?
Tolerant, sí.
Poder reir-ho.
I avançava a su tiempo.
Va, deixeu-me saludar l'Eulàlia, que s'està esperant. Què tal, Eulàlia?
Bona tarda, què tal?
A veure, què ens portes?
Doncs mira, us porto
una altra que tampoc treballaria amb Elon Musk, ja ho he dit fa un moment.
A mi, el de les idees, vale, però que tracti malament els treballadors.
Ara.
No.
Molt bé, això és una persona que
cal. Molt bé, sembla molt bé. Bueno, endavant.
Sí, porto una cançó perquè els seguidors de Gerard Piqué han entrat a la guerra musical de Shakira i han creat una cançó de resposta a l'últim èxit de la colombiana.
Ben fet.
Però si tenia que fer-la jo?
Ja, bé.
Bueno, tira.
Doncs, bueno, ells n'han fet una altra. Són els rapers coneguts com San Sixto, Dive, no sé. MMP, Willy D, que han fet una cançó que es titula De Clara.
Ei, escucha, Shaki, ¿qué ha pasado? Dice, ven de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada. Y ven, declara, solamente tú, nada está más picada. Y tengo 10 roles, puedo tirar uno, un poco de chía pa' tu desayuno. Llevo con ella desde los 21. Yo con un Twingo Tiguel 22, me salió el bingo, me fui con un...
Eulàlia, ho pots traduir? Perquè no entenem res, que és la nova moda, fer lletres que no s'entenguin.
O sigui, aquí fa gràcia perquè juga amb D, Clara. Clara és el nom de la nova parella de Piqué, i el D, Clara. Llavors, diuen coses com: si paga Hacienda, se queda sin nada. Ven, D, Clara, solamente tú, una gata más picada. O també, per exemple, diuen...
Buah, esa es buena, ¿eh? Ahí la han dado, ¿eh?
A veure, venia aquesta. Diu: tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno.
¡Bum! ¡Hola, qué bueno, tío!
Chía como... Sí, chía como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como esa que... Te, ¿no?
Acaba la frase, por favor, Adrián. Ay, Adrián.
Un poco de chía.
Adrián.
Bueno, sí, Adrián, en catalí.
No es un reemplazo, Adri, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te devora.
¡Chúpate esa llamada! ¡Qué bueno!
Y también responde a Luda: las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y diuen: las mujeres facturan, pero tú no declaras.
¡Toma! ¡Buah, tío! Con esa electricidad se va a quedar de pasta muniendo, tío.
¿Pero no lo habías hecho tú?
Pues lo tenía que hacer yo, pues me han copiado.
Bueno, però com que veig que ho trobes tan bé, pues ja has trigat tant a fer la cançó que ja t'han passat per davant.
Porque todavía estaba haciendo
pues
yo...
Todavía. Pues esto la... pasa por no, por lo que decían Elon Musk.
Mira, tenía cuatro frases.
El vector.
Vale, no, però les teves rimes
tenies
bones. Tenies
dos vectores torcidos.
Fes-la igualment. Les teves són bones.
Mis rimes, la verdad es que eran bastante buenas también.
Están más bien pensadas. Yo lo faría igualment y ya está.
Sí, pero que ha perdido el papel con todo lo que había apuntado.
Doncs malament. Vale, un altre tema.
Un altre tema que ens queda un minut.
Vale, segur que molts heu vist una vegada aquesta mena de peeling on poses els peus dins una peixera i hi ha desenes de peus que han de fer.
Fa bastant de fàstic, eh?
Marta?
El tema dels peus, amb els peixets allà menjant-te les peus. És que només d'imaginar-m'ho...
Doncs ara ha arribat la pedicura feta per crancs carnívors.
Ai, com
va. I és que el youtuber Michael Varela ha publicat un vídeo on ensenya com hi ha un cranc que li arranca les pells mortes i la brutícia de sota les ungles. I ell diu que porta, des de que era petit, fent-se la pedicura d'aquesta manera i de franc, des de que era un nen. Això passa a San Diego, Califòrnia.
Pues mira, este chaval, como Elon Musk, un visionario.
O como Jesús Gir.
O Jesús Gir. Això és.
I és una espècie, bueno, de crancs ratllats que medeixen uns 2 centímetres i s'espanten molt fàcilment i diu que a vegades ha d'esperar hores perquè vinguin els crancs i li retirin...
Perquè no tenen gana?
No, sí, el que passa és que s'espanta. Llavors has d'estar molt quiet, el riu esperant a que vingui el cranc i et tregui el que tens sota les ungles.
Sí, és el millor que podem fer després d'aquesta notícia. Eulàlia, que tinguis un bon vespre. Eh?
Igualment.
Vinga, fins demà.
RAC 1.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Des de 1959, sempre al teu costat.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
L'American School of Barcelona obre un programa de beques pel curs 2023-2024. La beca cobrirà el 100% de les taxes i despeses dels dos anys del programa Batxillerat Internacional per a Estudiants de Quart d'ESO. Consulteu les condicions i més informació a www.asbarcelona.com o admissions@asbarcelona.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC.